Era digital. Revolució tecnològica. ISD.
Els nous temps demanen noves solucions.
Ditec Comunicacions. Som la teva empresa de tecnologia audiovisual. Duem a terme projectes immersius, sales de reunions, aules de formació, esdeveniments i congressos, solucions per al sector sanitari i molt més.
Visita'ns a ditec.es.
A Murprotec estem a prop teu des de fa 68 anys. Tenim un equip de professionals al teu costat per eliminar de forma definitiva les humitats per capil·laritat, filtracions laterals i condensació. Una llar lliure d'humitats amb un aire net és una llar sana i segura. Demana el teu diagnòstic complet i gratuït. Truca al 900 102 103 o accedeix a murprotec.es. És en Picó qui us ho diu.
Tens una cuidadora sense contracte a casa? La reforma laboral t'obliga a regularitzar la teva situació. T'ajudem. Cuideo, l'empresa líder d'atenció a domicili per gent gran. Cuideo.
Nova llei de pensions.
Jo puc continuar treballant si vull, però què em doneu si segueixo?
Tens dues opcions. La segona opció t'incentiva amb un augment en la teva pensió del 4% anual per any treballat, que incrementarà el total anual de la teva pensió durant tot el temps que duri la prestació. Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions. Govern d'Espanya.
Rosa Moreno.
Elèctric.
Alt o baix?
Sub, sens dubte.
Urbà o viatger?
Tots dos.
El príncep blau.
També pot ser vermell o blanc.
La teva cita amb el destí és als Fast Date Citroën. Sent la fiblada de l'amor fins al 20 d'octubre. Amb estoc disponible i, a més, no paguis fins a 2023. Citroën. Finançant-lo amb PCA Financial Services. Condicions a Citroën.es.
Estàs en un fitxer d'amorosos o creus que puguis estar-ho? T'ho confirmem. I si la inclusió és indeguda, gestionem la retirada de les teves dades i reclamem indemnització si et correspon. De mitjana són 6.000 euros. No et quedis amb el dubte. Truca'ns al 900-264-350. Arriaga Associados. Fem-ho fàcil.
Vine a conèixer el concepte Lifestyle de les botigues Porcelanosa. Et sorprendràs amb els nostres dissenys exclusius i una gran varietat de productes innovadors. I ara, del 14 al 29 d'octubre, aprofita els dies Porcelanosa i gaudeix de descomptes molt especials. Renova el teu espai a Porcelanosa, ara i sempre a prop teu.
De dies plujosos n'hi ha molts. D'assolellats, també. Però de dies únics amb ofertes úniques a Dacia no n'hi ha gaires. Per això aprofita els nostres dies únics Dacia amb ofertes especials. Únicament del 17 al 22 d'octubre i estrena ja un Dacia. Reserva cita a Dacia.es.
Descobreixo a la xarxa Dacia de Catalunya.
Amor, el pastís que vas fer té un gust estrany, no?
El vaig fer fa un mes. Vaig oblidar llançar les obres.
Ningú no està preparat, però sí pots estar ben assegurat. Fins al 31 de gener, amb les assegurances mèdiques Complet Mèdic i Clinimèdic Plus d'agrupació, fins a un 20% de descompte en la prima neta anual. I ara, 200 euros de regal en experiències benestar. Informa't a tomamosimpulso.com o al 93 003 96 75.
Escolta, quanta carn d'aquí que tenen a Aldi?
Esclar, si tota la nostra carn és d'origen nacional, que com menys quilòmetres fem, millor pel planeta i a més està al millor preu.
Com la tira de costella de porc adobada i l'hamburguesa de pollastre i espinacs a només 2,49 la safata. Així de fàcil, així d'Aldi.
Vols deixar de pensar en quina hora poses una rentadora o un rentaplats? Il·lumina la teva factura de la llum amb plaques solars de Solideo i independitza't dels de sempre. Ho has de fer.
Línia.
Encantat, línia de 20 gigas.
Dues línies.
Encantat, dues línies de 20 gigas.
I fibra.
Encantat, i fibra.
I per només 36,90. L'ofertassa de l'OUI. Només fins al 31 d'octubre.
Encantat, només fins al 31 d'octubre.
Corre a l'OUI.es o truca al 1456.
El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
Hi ha un moment que saludo primer Manel Pérez. Hola, Manel, bon dia.
Hola, bon dia, Jordi.
El subdirector de La Vanguardia, que a més pot parlar en perspectiva d'aquest cas per tot, el cas Neymar. Pels que són profans a la, o són profans a la matèria econòmica respecte a aquest cas, què s'està jutjant avui?
Bé, avui el que s'està jutjant és de la quantitat que el Barça va pagar en el seu moment per fitxar Neymar, recordem l'any 2013, d'aquesta quantitat que, ja ho parlarem, saber exactament quina va ser és impossible, és un, pràcticament seria miraculós, seria un mag que aconseguís entendre el que va passar, d'aquestes quantitats que es van pagar en aquell moment, quina part d'aquestes quantitats són els drets federatius, els drets del jugador, i quina eren salaris anticipats, quina eren altres quantitats. L'important és aclarir quants diners eren drets federatius i, per tant, sobre aquests diners, quan li correspondria, li hauria correspost a l'empresa brasilera Dis, que tenia el 40% d'aquests drets.
Això és el que s'està jutjant avui, eh?
Correcte, efectivament. L'operació de fitxatge del Neymar va ser una operació molt complexa, en la que convergien, en una operació que més que una operació econòmica, financera o esportiva, s'hauria de considerar una operació de picaresca a escala gegantina, convergien els interessos del Barça, que volia pagar el menys possible, sobretot poc, el menys possible d'impostos, Sandro Rossell, que volia declarar públicament el més baix possible cost per, d'alguna manera, apuntar-se a una victòria davant del president del Real Madrid, Florentino Pérez, i els interessos del costat brasiler de Neymar, que el que volia era, òbviament, pagar menys impostos, però sobretot no pagar-li el 40% del que ingressava a l'empresa brasilera Dis, i del Santos, que també no volia repartir el que li toqués amb aquesta empresa brasilera. D'aquesta combinació d'interessos va sortir una operació en la que hi ha un munt de contractes que ha donat origen a 3.000 interpretacions. El Sandro Rossell, quan va fer l'operació, va dir que el fitxatge de Neymar havia costat 57 milions. El seu successor al Barça, Bartomeu, va arribar a reconèixer que havia pujat a 86. Els contractes, tots els que es van firmar en aquell moment, sumen entre 95 i 100 milions. I la darrera declaració, que va ser del pare de Neymar, va arribar a pujar aquesta xifra a 134 milions. D'aquest bonus amplíssim de possibilitats, en algun punt hi haurà alguna cosa que sigui veritat. Hem de suposar que al final, algun dia, algun historiador podrà sumar tots els contractes i veure exactament quan es va pagar. No? A hores d'ara és molt complicat. En qualsevol cas, insisteixo en el que deia abans, el que es jutja ara no és tant quan va ser l'import total de l'operació com saber a què concepte corresponia cada quantitat, de manera que es pugui saber quin dret tenia en realitat l'empresa Dis. Perquè us feu una idea, d'aquests fins a 134 milions, oficialment els drets dels jugadors, del jugador de Neymar, només eren 17 milions d'euros. Amb la qual cosa, clar, el club, el Santos, va rebre aquesta quantitat i a l'empresa brasilera Dis li van correspondre el percentatge, el 40% d'això, que és molt per sota de la quantitat global, no? El que passa és que el que la justícia ja és exactament el repartiment d'aquests, conceptualment, d'aquests diners, no? També, per acabar-ho de complicar, va haver una sentència de l'Audiència Provincial de Barcelona, que tots recordareu, que va al Barça li va costar, al final, tot plegat, indemnitzar Hisenda i pagar una multa més de 15 milions d'euros, que també s'haurien de sumar al cost del fitxatge, però bueno, és un altre aspecte, en el que l'Audiència considerava que pràcticament més de 50 milions de tot el que s'havia pagat era remuneració anticipada, és a dir, una mena de salari que s'havia pagat abans d'hora. Amb la qual cosa, més o menys la meitat d'aquesta quantitat global, l'Audiència ja hauria dit que no ho considera drets federatius, però òbviament tot està ara sotmès a una nova revisió dels tribunals.
Déu-n'hi-do. O sigui que el cost a hores d'ara va dels 30... Quan has dit la primera xifra, Manel?
La primera xifra donada pel Sandro era 57.
57.
I la darrera del... Sí, i la darrera del pare del Neymar, 134. Sense comptar, òbviament, salaris, perquè el pare del Neymar li ha fet així. Correcte,
en el Dia Mundial de l'Erradicació de la Pobresa, sentir tot això...
54, 134.
Bastant mal d'estómac, tot plegat.
Sí, sí, el pare del Neymar va fer una...
A veure qui esquiva millor...
Digues, Manel.
El pare del Neymar va fer un llistat de contractes que bueno, es pot interpretar com es vulgui. O sigui, si us en recordeu, el pare cobrava comissions pel que ingressava el fill, hi havia suposats partits amistosos que no es van jugar, que també el Barça pagava diversos milions, hi havia el seguiment de tres jugadors, dels que mai es va fer cas a Brasil, que costaven també una decena de milions. Hi havia una ristra, una autèntica cadena de contractes molt difícil d'aclarir. Diguem, en favor dels que ho van fer i en favor i per tranquil·litat del soci, que diguem, al final el que va pagar el Neymar el PSG pel Neymar va superar totes aquestes quantitats, amb la qual des del punt de vista econòmic estricte bueno, va quedar més o menys equilibrat. El problema és que pel camí al Barça li va costar la dimissió d'un president, li va costar la condemna al club, és a dir, el club va ser condemnat per delicte fiscal, primera condemna a la història d'Espanya per una entitat com un club esportiu, i bueno, encara li ha portat diversos líos judicials i estem pendents de com acabi el que comença avui, no? En el que, com ja heu comentat, es demana la condemna explícita al club, a més als expresidents, i multes i sancions també per l'entitat.
Manuel Pérez, moltes gràcies, que vagi bé.
Encantat, que vagi molt bé. Vinga.
Fins aviat.
Com a socis,
hi ha cap club del
socis,
món?
No ens foten a la presó, no? Perquè no, som reincidents.
Sí, sí, això és el que fa por.
Ja ens hem reconegut.
Si acabes en culpabilitat, sí.
Sí, ja ens han reconegut, i ja ens vam reconèixer en fi,
com a culpables
d'una activitat
frau
delictiva.
Clar.
I no sé, un dia igual ens vindran els 140.000 socis i ens... Sí, faran un, no sé, per allà els monegros, una instal·lació.
Bueno, va, que anem acabant ja, 10 i 11 minuts. Vols dir alguna cosa, Mònica, per acabar? Ja el Santi segur per acabar.
No, jo hi ha una pregunta als tècnics, els qui en sabeu, que em feia, no? Jo, veient Lewandowski com una de les figures claus per mi d'aquesta nova etapa, pel seu lideratge, per la seva edat, per la seva maduresa com a jugador i per la seva entesa amb els jugadors més joves, pensava, té suficient espai Lewandowski per fer aquest lideratge sobre la resta? El té? El Xavi potser on ha de posar l'accent és precisament a facilitar que hi hagi aquest contacte, com deia el Juanjo, intergeneracional entre Lewandowski i els joves, i treure-li llast a tot aquest equip perquè el Lewandowski pugui liderar.
Hi ha una anomalia dintre dels equilibris del vestidor, que és que cap dels quatre capitans, a excepció de Busquets, i ara ja comença a estar en dubte, és un titular indiscutible. I clar, això és molt estrany. Les capitanies s'exerceixen sobre la gespa i ara aquest equilibri està molt, molt escardat. Molt, jo crec que el normal seria que el braçalet fos a un jugador que saps que jugarà sempre i que té la confiança plena de l'entrenador. Jo ara tinc dubtes sobre això, i també tinc dubtes sobre un jugador que és Busquets, que per mi és extraordinari, el llegat que ha deixat... Vull dir, tots estarem d'acord que hem vist el millor migcentre de la història, però que el seu caràcter, jo crec que com a capità, diguem que no és Puyol, no és Messi, que no té res a veure amb Puyol en la manera que exercia la capitania, però ja m'enteneu, busqués aquesta ascendència pel caràcter que té ell, que és molt reservat, etc. No sé si no s'alcança.
10 i 12 minuts. Segurola, per acabar.
Bueno, hemos llegado a un punto donde... El club, el modelo económico del club, por sí mismo está cuestionado. 1.300 millones de deuda, 400, 500, deuda a cortísimo plazo. Esa es la primera cuestión. El equipo está cuestionado, solo hace falta que verlo, eliminado de la Copa de Europa en octubre. El entrenador también está cuestionado. Los veteranos también se les cuestiona, a los jóvenes también. Y los fichajes también, es decir, no queda nada. Bueno, con este paisaje, al Barça le espera ir el año que viene a la montaña, Montjuïc. Salir de su campo, del centro de su vida, para irse a un campo más pequeño, con pista de atletismo, no, y metafóricamente tener que subir una montaña.
Subir al Calvario.
Y esa es la cuestión, porque voy a decir una cosa. En este país se han hecho muchos campos, y muy buenos, sin que el equipo tenga que salir del estadio. Yo no me sé la cuestión del Space Barça y todo esto. El Madrid se está haciendo un estadio, el equipo está jugando ahí. El Athletic se hizo un estadio, lo giró y siguió jugando allí. Anoeta, que tenía pista de atletismo, se ha transformado, y la Real ha seguido jugando allí. El Celta, lo mismo. El Betis, lo mismo. No lo sé, me parece que justamente en este periodo, con todos estos problemas, incluido el de Neymar, que yo creo que Neymar es el personaje alrededor del cual se ha girado toda esta historia del Barça, toda la crisis real del Barça, nace con el fichaje de Neymar, con unas cifras falsas, y sigue con la marcha de Neymar, un golpe que todavía no ha digerido el Barça. Se ha hablado mucho de todos. ¿Quién es responsable? Pues Neymar en el centro de todo, o lo que sucedió con Neymar. Y vuelvo a decir que es que el problema es que ahora mismo no hay una rendija de luz para el Barça. Estamos en octubre y esto es un momento para mí especialmente crítico.
Un quart d'onze. Santi Segurola, Joan Jopallàs, Miguel Rico.
Buf.
Baixa bruta, nois.
Màrius, no et moguis. Mònica, no et moguis.
I el Barça se va a la muntanya.
Sí, sí, el Barça se va a la muntanya.
La cara del Màrius.
El Màrius s'ha posat les mans a la cara. Sí. És que només em faltava escoltar això, ja. D'aquí a uns moments parlarem d'altres temes. Recordeu que hi ha lliga entre setmana.
La Colau ho ha posat fàcil per posar a la muntanya. Us convido a fer aquesta experiència, que és una experiència que us pot canviar la vida. Fotot una bicicleta per allà al mig del passeig de les... un carril de bicicletes, un passeig de l'exposició, hem fet aquestes coses que ens agraden.
D'aquí un...
I apassionant. Va, aneu-hi.
Entren Teresa Cunillera i Miquel Samper. D'aquí a la tertúlia del món a RAC1. Santi i Pablo Iglesias. Santi, Miguel Rico i Joan Jopallàs. Fins després, que vagi bé.
Passi
un
bé.
Quart d'onze.
Adéu.
A Cellers Maset sabem que ara valora més que mai poder compartir dinars i sopars en família. Perquè gaudeixi d'aquests moments durant aquest mes, comprant els nostres vins i caves, aconseguirà regals i descomptes excepcionals. Truqui ara al 900-200-250 o entri a maset.cat i li portarem els nostres productes com sempre a casa seva sense despeses d'enviament. Cellers Maset, directe del celler a casa seva.
Els pares sempre t'han donat el millor. Ara, tu també els hi pots donar. Residències per a gent gran Domus Vi. Se sentiran com a casa amb la seguretat d'estar atesos i cuidats les 24 hores del dia. Residències Domus Vi. Vine a conèixer-nos. 945 65 85. Domusvi.es.
Per presentar el sorteig 11 de l'11 de l'11 hem fet venir la Laura. I ara veureu per què. Laura, digue'ns, quin dia vas néixer?
L'11.
De quin mes?
De l'11.
A quina hora?
A les 11 i 11.
I ara digue'ns el teu número preferit.
El 6.
No, home, no. Vinga, va, digues al final.
Ja hi ha a la venda el sorteig 11 de l'11 de l'11, amb 11 milions d'euros i 11 premis d'un milió. Aquest 11 de l'11 també pot ser el teu dia.
El 6, també que anàvem.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
A la Fundació La Caixa creiem que el món de demà depèn de l'educació d'avui. Pensament crític, creativitat, col·laboració i comunicació. Aquests quatre conceptes promouen habilitats que qualsevol infant necessita per desenvolupar el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Sense tu. Fundació La Caixa.
Cadí. 105 anys orgullosos de la nostra cooperativa. Enamorats de la nostra terra. Apassionats per la feina ben feta. Exigents amb la qualitat dels nostres productes. Compromesos amb la nostra gent i el seu futur. Implicats en la cultura i les tradicions de casa nostra. Per tot això i molt més, som Cadí.
Torna al Mundial de Rallycross al circuit de Barcelona-Catalunya el 29 i 30 d'octubre. Una prova 100% elèctrica amb cotxes capaços d'accelerar més ràpid que un Fórmula 1. I el mateix cap de setmana també podràs provar les novetats de les principals marques de vehicles elèctrics a la pista del circuit amb l'E-Mobility Experience. Entrades a circuitcat.com.
Ara que tot puja, no sabeu que feliç que sóc d'haver-me fet de Gestel. Em donen fibra i mòbil per 39,95, preu definitiu. Sí, sí, preu definitiu. Que no puja, que no es tapa els núvols, que està a la terra com nosaltres. És que tu ets un ocell? Ets un ocell? Oi que no? Vinga, truca al 1510.
Com puc estalviar en llum?
I en gas? Surt a compte posar plaques solars?
Presentem Preguntes freqüents sobre energia, un contingut de Naturgia en el que Samantha Villar entrevista experts independents a la recerca de respostes clares sobre energia. Perquè per ajudar-te a decidir millor, ens hem d'explicar millor. Troba-la al canal de YouTube de Naturgia.
Un bon motiu per comprar la sirena és estalviar-te fins al 19 d'octubre un 30% en la segona unitat del pack de dos lloms de salmó bio, noruec premium o amb pell. Que fàcil que és menjar bé.
Les sèries, en versió original i sense subtítols. El mòbil, amb moltes dades i sense permanència. L'escapada del cap de setmana, sense despertador i sense nens. I la posada a punt del teu SEAT, sense interessos i sense comissions. I pots pagar en fins a 6 mesos. Informa-te'n més al teu servei autoritzat o a SEAT.es.
O sigui que ens protegeix també estant dins de casa.
Doncs clar, l'alarma també està pensada per quan ets a casa. Pots connectar només una zona o l'exterior i et pots moure lliurement dins de casa. l'exterior i el tens protegit amb les càmeres. Els sensors avançats ens avisen abans si algú intenta entrar. I si tens qualsevol altra emergència, només has de prémer aquest botó. SOS. Passi el que passi, nosaltres som sempre aquí.
Protegeix la teva llar davant de robatoris i ocupacions amb l'alarma de Securitas Direct. Truca ara al 900-44-45-46.
Per presentar el sorteig 11 de l'11 de l'11 hem escollit gent que ha nascut l'11 de l'11 a les 11 i 11, com en Nacho. Hola, Nacho.
Hola.
Vinga, va, presenta.
Per presentar el sorteig 11 de l'11 de l'11...
No, Nacho, això ja ho he dit jo. Tu continua.
Vols que et digui hola?
No, això ja ho has dit.
Ah, ja hi ha la venda del sorteig 11 de l'11 de l'11 amb 11 milions d'euros i 11 premis d'un milió. Aquest 11 de l'11 també pot ser el teu dia.
Això sí, Nacho. És que quan t'hi poses...
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Cada detall a casa compta per estalviar. Per això a Verti t'ajudem amb la teva assegurança de llar des de només 78 euros l'any. Podem fer totes les gestions des del mòbil. Verti, estalvia temps i diners.
El món a RAC 1 amb Jordi Basté.
Banc Sabadell t'ofereix el perquè de tot plegat. Avui, amb el politòleg Pablo Iglesias, l'advocat Miquel Samper, l'exdelegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera, i els periodistes Mònica Terribas i Màrius Carol. A l'Ull de Poll, Pere Mas.
Els dos nouvinguts. Hola, Teresa Cunillera, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Bon dia, Miquel Samper, què tal?
Bon dia, molt bé.
Moltes felicitats, Pablo Iglesias.
Molt bon dia, 44 castanyes, ja.
Com Isabel Díaz Ayuso, en fin. Perdón, però...
Escolta, sí, efectivament. Si et queixes, vindré a Madrid a clavar-te una cosa, literalment. Procura portar-te bé, Pablo Iglesias.
Això dels signes del zodíac és una presa de pèl, com tantes coses a la vida.
El què?
No, dos persones que neixen el mateix dia i que són com...
diametralment oposades.
Perquè el planeta s'equilibra.
Això és la diversitat.
El planeta des de que... En fi...
No, Big Bang, i ara
va néixer... Si naixia dia d'Ayuso, Pablo Iglesias era necessari, vull dir... Ja.
No, però hi ha una pregunta, Pablo Iglesias. Alguna vegada us heu felicitat mútuament o no?
Pues yo creo que no, y sí nos conocemos, porque hace muchos años, hace miles de años, cuando yo presentaba la tuerca, Isabel Díaz Ayuso era la persona que nos mandaba el PP a las tertulias.
¿Ah?
Entonces ella no era muy conocida y ahí vamos, un montón de vídeos, de debates que tuvimos allí, pero nunca supe hasta hace bien poco que habíamos nacido el mismo día y el mismo año.
¿Y qué tal?
Creo que no, que no nos hemos felicitado.
¿Y qué tal como tertuliana Isabel Díaz Ayuso?
En aquella época era una tipa maja, o sea, de hecho, el papel, o sea, como pues la tía simpática del PP que mandan a la tertulia de la extrema izquierda, y luego alguna vez se venía a tomar una cerveza después de la tertulia, nada que ver, sí.
A més, que es con el community manager del gosset de la Esperanza Aguirre, ¿no?
Sí, pero que entonces era, o sea, como una tía muy normal, muy razonable, y en las tertulias no decía ni de lejos las cosas que terminó diciendo después, sí.
Era, a ver si el paspe la tuerca la va a trastornar.
Puede ser. Por la tuerca pasaron mucha gente inquietante del PP. Pasó también Carromero. Las únicas imágenes disponibles que había... Es que el PP nos mandaba una fauna tremenda. Nos mandaba a Carromero, nos mandaba a Díaz Ayuso, sí.
Clar. Bueno, mira, anava a dir canvio de tema, però ahir vam veure un moment els Salvados de la Sexta. Vaja, vam accentuar el que tots ja podem imaginar i que tots podem saber, no? Que és que, efectivament, són molt de dret, però molt de dretes, i alguns d'ells extraordinàriament perillosos. Ah. És a dir, per exemple, perquè si no ho han sentit, l'exportaveu de Vox a l'àrea de Barcelona, que era de Vox, no volia tampoc això, que és Fernando Moya, que assegura, que això em sembla bestial, que, no sé si hi haurà querelles per part de Vox, no en tinc ni idea, que la formació va estar al darrere, entre d'altres, d'un assalt i una agressió al centre de Menes, del Masnou al Maresme. I aquest home, el que va ser portaveu de Vox a l'àrea de Barcelona, assegura que l'instigador va ser Jordi de la Fuente, que era el vicesecretari d'organització del partit a Barcelona. De fet, encara ho és ara. Escolteu.
Y este señor pues se fue un día con su micrófono y una cuadrilla de afiliados un poco exaltados y asaltaron el centro de Menas de Masnou. Las dos horas del asalto hice un Twitter condenando enérgicamente lo que habían hecho mis compañeros, y esto me costó pues que me dieran tortas desde Madrid, por supuesto, ¿no? Pero no se puede llegar y pegarle a unos chavales de 17 años simplemente porque son extranjeros.
De fet, diu que en aquella concentració Jordi de la Fuente va fer crits com ara: cremarem l'alberg o els us matarem. Recordeu que va haver-hi 5 ferits. Ho recordo com si fos ara, aquell incident. Va ser un dels principals ascensors en campanya d'Ignacio Garriga. Moya també explica que Santiago Abascal els va obligar a absorbir dins de Vox partits com la MCR, partit clarament neonazi, o Plataforma per Catalunya. Segons Moya, el motiu d'aquest últim era un tema de calés.
Y eso lo hicieron simplemente por financiación, porque necesitaban dinero y Plataforma por Cataluña tenía bastante dinero en aquel momento y Vox necesitaba ese dinero en ese momento.
Abascal era el que decidió que los neonazis entraran en Vox Barcelona.
Directamente. Sí, sí, eran las directrices venían directamente desde Madrid.
Mentrestant, ja el líder de Vox, Santiago Abascal, ha passat a l'atac, ha dit que denunciarà, ho he dit aquest matí, denunciarà la Sexta a qui considera, diu, el seu enemic. De fet, Abascal ho ha anunciat a Telecinco fa uns moments.
Un medio de comunicación que, entre otras cosas, lo que hizo fue alentar el golpe separatista en Cataluña. Ayer, en La Sexta, había un programa de difamación contra Vox, pero, claro, es que, ¿quién está al frente de este canal? Un señor, Mauricio Casals, que en los papeles de Villarejo dice que conoce muchos delincuentes y que al que lleva la contraria le hace un traje, dice literalmente que le hace un programa en La Sexta. Entonces nosotros vamos a denunciar. Quien actúe como la mafia, vamos a denunciarle como lo que son. Porque quien actúa como la mafia, para nosotros es el enemigo.
Però bueno.
De moment, espera, que acabo d'acabar. No, esteu tots abraonats i tinc a Pablo Iglesias fregant-se les mans. Un moment. Abascal ha acusat de ressentits els testimonis que van sortir ahir als Salvados i assegura que els militants de Vox són bona gent.
La capacidad de controlar eso casi no la tiene ni el Estado. Es muy difícil. Dicho lo cual, la mayor parte de la gente que entra en Vox es buena gente. Igual que lo pienso de la gente que entra en otros partidos políticos, que entran movidos por ideales. Que hay garbanzos negros, que hay corruptos y que hay fanáticos en todos lados. Y nosotros, en cuanto los detectamos, los ponemos de patitas en la calle, como esos que ahora van a los programas del enemigo a atacar a Vox y a atacar las ideas de Vox.
Els programes de l'enemigo?
El programa de l'enemigo, sí, en referència al que fa les declaracions.
A La Sexta. Sí,
això ho ha dit, això ho ha dit a Telecinco, que deu ser los programas de l'amigo. No, perquè vull recordar que darrere de Telecinco hi ha un senyor que es diu Berlusconi, que està governant, sí, junt amb una neofascista.
Mònica Terribas,
per situar-nos.
A veure,
Mònica Terribas, Pablo Iglesias... Perdona, què dius? Espera.
No, és un apunt. S'ha de tenir els testicles molt grans per mencionar el Mauricio Casals i el comissari Villarejo davant de l'Anna Rosa. Sabeu que l'Anna Rosa, hi ha algunes gravacions del seu marit fent trepitjos i no sé què. Vull dir que fa servir Villarejo com a espantall davant d'una persona que també ha estat acusada d'això.
I que ha demanat l'ajuda de Villarejo, sí, per treure-li un marró de sobre. Però
el marge... Mònica i Pablo, vinga.
O sigui, l'Estat espanyol hauria de fer una seriosa reflexió. Primera cosa. Perquè en una setmana on es condemna Antonio Baños i Eulàlia Reguant per no haver volgut contestar l'extrema dreta. Creieu-me, que a mi això em sembla greu, eh? Perquè estem davant d'un partit d'extrema dreta. Ahir, Salvados denuncia, per boca d'una persona de Vox, que ho va ser, que membres d'aquest partit han participat en l'assalt a un centre de Menas. Abascal, quan parla d'això, no esmenta si això és veritat o no. No diu si el de la Fuente en qüestió estava allà o no. No explica el fet, sinó que es dedica a atacar el mitjà. Val? Senyal de que alguna cosa sap que no està explicat.
Alguna cosa li cou.
El mateix dia, TV3 fa un reportatge, un 30 minuts magnífic de Pegasus, per cert,
sí, senyor.
De Jordi Regàs i la Sara Sagarra, on una altra vegada, és a dir, això va en paral·lel, o sigui, a la mateixa hora, Salvados i Pegasus i extrema dreta, on el Pegasus explica que el Ministeri de Defensa no ha volgut col·laborar amb aquest programa, que no hi ha hagut manera de saber exactament què, més enllà del que ja sabíem, per què hi ha persones que han estat infiltrades, entre elles ciutadans d'aquest país, entre els quals d'entitats civils com Òmnium, etc, 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 cosa que ja sabeu, i advocats. No hem tret l'aigua clara d'aquesta qüestió, no traiem l'aigua clara de res, i estem donant ales a un partit d'extrema dreta, com és Vox, que al final doncs, acaba consolidant la seva posició en l'esfera pública d'aquest país. Quan és com si tinguéssim capgirats els principis de la democràcia i els drets fonamentals. I això és una cosa que ens ho hem de fer mirar. Ens ho hem de fer mirar. Mira, una última cosa, sí. Jordi, i ja callo perquè vull escoltar la resta de persones. Però ahir sentia una reflexió en aquest 30 minuts del director de Citizen Lab, sí, que deia, si el que ha passat amb el Catalan Gate amb Pegasus, d'infiltració en mòbils d'advocats, d'activistes del carrer, dels principals representants polítics de les institucions catalanes, hagués passat al Canadà, no tingueu cap dubte que el govern del Canadà en pes hagués caigut. Diu, i jo quan vaig estar a Madrid consultant sobre aquesta qüestió i parlant amb periodistes, tothom feia així amb les mans, saps? S'han desentenit, aquí no passa res. Diu, això, en una democràcia, diu, no es pot entendre. No es pot entendre com aquest cas, aquí passa com si res no hagués passat. Doncs això és l'estat espanyol que tenim, perdoneu-me. Aquesta és la situació dels nostres drets fonamentals. I si no fem alguna cosa, acabarem normalitzant que gent de Vox em vagi a saltar un centre de menes i avui no passi res. Sí. Vull dir, jo vull sentir a les autoritats dient si ho estan investigant, perquè és que em sembla gravíssim.
Pablo Iglesias.
Ayer, en un grupo de Telegram comentando el Salvados con amigos, nos llamaba la atención el enfoque. Salvados ha sido uno de los programas de más importancia política en la última década, precisamente por sus enfoques. Y ayer comentábamos, qué enfoque tan raro. O sea, como hablarnos de Vox ahora para contarnos, pues básicamente que en Vox hay nazis, que no es una cosa tan novedosa ni una gran exclusiva periodística, que efectivamente metieron a los nazis de Plataforma per Catalunya, pero no solo. En la mano derecha de Abascal es Méndez Monasterio, un viejo conocido de mi época universitaria que daba palizas a estudiantes hace veintipico años, y al mismo tiempo nos hablaban como de que hay poca democracia interna en Vox y tal. Y claro, ahora, escuchando a Abascal, nada más y nada menos que en Telecinco, señalando a Mauricio Casals, que normalmente, con la excepción nuestra, los partidos políticos no hablan de los jefes de los medios de comunicación de verdad. Habla específicamente de Mauricio Casals, que es el presidente de La Razón, conocido como el príncipe de las tinieblas, un tipo más de derechas que el caballo de Don Pelayo, y Casals y Abascal le señala en Telecinco. ¿Eso qué querría decir? Que daría la impresión de que A3Media y Planeta quieren ayudar a Feijo. Y Abascal se ha dado cuenta y se va al canal de Berlusconi, que gobierna con Meloni, a decir, ojo con Casals, porque podía haber dicho la tele de Ferreras, pero no ha dicho la tele de Ferreras, ha dicho la tele del dueño de los perros, y ha dicho abiertamente, el enemigo nuestro es Mauricio Casals, y Mauricio Casals es el dueño del periódico que es la voz del Partido Popular y el periódico más cercano al PP en España, que es el periódico de Maruenda, que es La Razón. Yo creo que es muy llamativo el movimiento que está habiendo en los poderes mediáticos, en este caso para asegurar que Feijóo tenga el mayor número de apoyos posibles, a pesar de que finalmente tendría que entenderse con Vox para gobernar. Que Abascal se haya ido a Telecinco a mencionar a Abascal, a mencionar a Casals, yo creo que es un elemento sobre el que hay que tomar nota.
Cunillera.
Sí, a mí ayer de lo de Salvados, además de todo eso que estén bien, en el seu conjunt el que em va semblar es que estaban parlant d'una organització que no és precisament un partit polític, democràtic, ni mínimament diguéssim, ordenat inclús, no? Perquè hi va haver les declaracions d'aquest senyor d'aquí a Catalunya, però les declaracions del de Toledo, quan explica com el fan fora de la llista i no el deixen entrar a l'edifici, dos segurates, ell diu exactament dos segurates.
Tal qual.
Tal qual. El senyor que havia estat el primer vicepresident i que explica totes les coses que explica allí. Per exemple, un partit que no aixeca actes de les seves reunions, perquè d'aquesta manera el senyor Abascal no està obligat a res perquè no hi ha res que consti. És a dir, jo crec que al marge d'això que estem parlant, que és molt important, vol dir que estem davant no d'un partit polític, estem davant d'una organització, perquè clar, aquest mateix vicepresident deia, escolti, l'Abascal fa 4 dies no es podia pagar un lloguer a Madrid. I avui, mirin, va parlar de donacions d'1.200.000 euros, crec recordar la xifra, sí. No? Per tant, jo crec que tot el que hem dit és molt important, però jo crec que la reflexió de fons és de què és Vox en realitat, a part això dels xiringuitos que els agrada tant de dir a ells. Home, sembla un xiringuito molt Abascal, perquè a la gent la fan fora, la no sé què. Per exemple, tot el senyor de Toledo explicava que el que li corresponia per, en fi, com a regidor, ell no ho cobrava, ho havia d'entregar. La senyora de Múrcia explicava que l'obligaven a contractar qui ells volien, i quan no se saben no la deixaven. És a dir, jo crec que lo d'ahir és molt, molt, molt plural des del punt de vista d'entendre que això no és un partit polític, això és una altra cosa.
Miquel Samper i Màrius Carol. Miquel.
Sí, aviam, a mi se'm planteja que segurament aixoplugats amb el principi democràtic de que tothom, qualsevol formació, es pot presentar a unes eleccions, sovint oblidem quin és el contingut dels seus idearis, quin és el contingut dels seus programes, no? I em ve a la ment que aquí s'ha demanat en alguna ocasió per part d'alguns partits, per exemple, il·legalitzar els partits independentistes. És a dir, s'ha arribat a posar sobre la taula el fet de que els partits independentistes hagin de ser il·legalitzats. I, en canvi, ningú es planteja que un partit que vulnera un extensíssim corol·lari de drets fonamentals no es pugui ser il·legalitzat. Un partit que, per exemple, nega l'existència de la violència masclista. Quan moren a Espanya, cada any, de l'ordre d'entre 100 i 150 dones. I, en canvi, ningú es planteja doncs, que això, malgrat que, insisteixo, el principi democràtic és molt ampli, doncs que pugui ser susceptible de, com a mínim, tenir un debat de si un partit que vulnera drets fonamentals pot presentar-se a unes eleccions. I després, en quant al que deia la Mònica, de que acabarem normalitzant aquest tipus d'actuacions, doncs discrepo d'ella i quasi mai discrepo, és que ja ho hem normalitzat, perquè malauradament el fet de que passin coses com la que han passat a l'estat espanyol amb el cas Pegasus, per exemple, vull recordar que quan va succeir el cas Blanquerna, on va haver-hi una condemna, si no em falla la memòria, de 4 anys de presó, van ser capaços d'estar en situació de llibertat provisional en condemnes fermes perquè s'havien presentat recursos d'empara davant del Tribunal Constitucional. I, en canvi, per exemple, aquí els presos polítics van entrar en presó provisional sense sentència i van llepar més d'un any, si no em falla la memòria, abans de la sentència. Per tant, és evident que la institucionalització de certes diferències i de no fer front a conductes que estan doncs, en el camp de l'extrema dreta, en el camp de l'immobilisme i del progrés del dret, és una cosa molt negativa de l'estat espanyol.
Hi ha una cosa que diu la Mònica, que deia la Mònica, Màrius, que crec que té tota la raó, que és el més normal seria que, en lloc de fer un joc de declaració i contradeclaració, Abascal, toc-toc, deixeu-me parlar Telecinco, hi hagués algú que digui, escolti'm una cosa, aquí s'està acusant amb un partit polític, amb un moviment, se l'està acusant d'haver anat a un local a assaltar aquest local, a ferir gent, i un dels quals és un membre important del que seria una part del partit polític que està situat a Barcelona. Això seria el més normal que hauria de passar, no?
Clar, si no és veritat, ha de dir clarament. Escolti, aquest senyor està dient una cosa que no és veritat.
Que és mentida, exacte.
Bueno, no ho ha dit.
Els periodistes acostumem a fer les preguntes que toquen, i crec que avui no li hem fet les preguntes que toquen. No sé, vull dir...
Ara ho investigarem, si li hem preguntat o no.
Juraria que l'Anna Rosa...
Segur que li deu haver preguntat,
espero,
imagino.
Jo sí que vull dir una cosa. Entenc el plantejament que fa Pablo Iglesias, però crec que programes com aquest de La Sexta són molt útils, perquè hem d'anar recordant algunes coses. Dissortadament s'han d'anar recordant una sèrie de coses. I crec que en aquests moments estem assistint a un intent de blanquejar l'extrema dreta. Estem intentant... la Meloni li estem intentant veure les seves virtuts. Home, no, escolti, no, és que... No és ben bé el nou feixisme. Què vol dir que no és ben bé el nou feixisme? Però és que el president de l'Assemblea Parlamentària Ferrari a Itàlia és un senyor doncs, que cada matí saluda l'estàtua que té del Mussolini a dintre de casa teva, a casa seva. Escolta, no sé si és les coses que la gent fa tenir estàtues dels dictadors doncs, al costat del bany. No, no sé, jo que al costat del bany tinc el Bernús. Que és el que s'acostuma a tenir. Bé, no, vull dir tot això que crec que és bo que tant en tant anem recordant que tenim una amenaça real i que darrere d'aquest populisme que intenten posar-li bones cares i que intenten alguns mitjans blanquejar, hi ha un perill clar per la democràcia. Aquesta democràcia tan imperfecta que tenim, jo estic d'acord amb el que heu comentat, vull dir, segurament la democràcia espanyola és susceptible de millorar amb molt la seva qualitat, però nosaltres jo crec que estem obligats com a mitjans de comunicació a assenyalar alguna gent que ens volen portar per uns camins que pensàvem que ja la història havia tancat.
I no oblidem una cosa d'aquest cap de setmana, eh? No oblidem aixecar els ulls, veure què està passant a la Xina amb Xi Jinping, renovant el mandat una vegada més, l'absoluta inoperància de la política exterior europea, Josep Borrell parlant de jardins i de jungles, i l'amenaça que pot suposar Putin parlant sistemàticament de fer ús d'armes nuclears, i aquí tothom sembla que no escolti tot aquest rum-rum que està governant el planeta, saps? I l'aparició de l'extrema dreta fa que els ulls d'Europa estiguin petits mentre es desintegra, i no és capaç de tenir una resposta davant d'aquesta situació mundial. Altra que les paraules de Josep Borrell? Altra que parlar de jardins i jungles?
Confirmat.
On som?
Vaig a la publicitat, però confirmat el Pani Escarol, Mònica Terribas, no li han preguntat per dos menes. Mm. Li han preguntat per si ha dit Abascal que el seu partit té actes i els comptes auditats com tots els altres partits, diu que no hi ha cap nazi i dins, per això ha dit que els denunciarà perquè actuen com la màfia. Però per lo dels menes no li han preguntat. Un moment.
Aquesta tardor, protegeix-te el doble. Si tens més de 60 anys, ets professional de la salut, pateixes una malaltia crònica o estàs embarassada, ja pots demanar dia i hora a La Meva Salut, Cita Salut o al teu centre d'atenció primària per vacunar-te contra la grip i la dosi de record contra la Covid-19. Més informació a canalsalut.gencat.cat. Fem-ho bé, fem-ho tot, fem-ho possible. Generalitat de Catalunya.
Què es podria fer amb totes aquestes fulles seques? Podran tenir una segona vida i servir per produir res nou?
Sí, podem donar un segon ús a aquestes fulles. A Repsol fomentem l'economia circular i donem una segona vida als residus, amb projectes com ara la fabricació de biocombustibles avançats a partir de restes vegetals. Descobreix aquest projecte i molts més a Repsol.com. Repsol, inventem el futur.
Hi ha moltes maneres d'emocionar. De vegades és quelcom tan gran com una obra d'art. D'altres és tan breu com un silenci. Sí, hi ha moltes maneres d'emocionar-te. Com les que et faran sentir la increïble silueta subcoupé de l'Audi Q3 Sportback o la increïble esportivitat de l'Audi Q5 Sportback. Perquè si cerques noves emocions, les trobes. Gaudeix sense esperes de les unitats disponibles. Xarxa de concessionaris Audi.
Sí, aquests iogurts Bonària són la llet. Perquè s'elaboren amb llet ben ben fresca de les nostres granges. Que, per cert, són a prop de les nostres botigues. Les botigues Bonària, que tens al costat de casa teva. Bonària, directe del camp.
A ver, que en 2022 siga habiendo gente que crea que la Tierra es plana es increíble.
Pero que tengas un smartphone Galaxy S21 FE desde 607 euros con Buds o smartwatch de regalo sí que es posible, ¿no?
Hay cosas que son difíciles de creer, pero sin embargo, son reales. Como los precios de Samsung.com. Hazte ya con la tecnología de mejor calidad por muy poco. Consulta condiciones en Samsung.com.
Quan no trobes el teu lloc, estàs obligat a desafiar la realitat per a crear-ne una de nova. Per això existim. A Filmin som l'emoció d'un cinema que se't queda gravat per sempre. Per això existim, perquè el cinema ens va canviar la vida. Filmin, cinema per a persones que busquen alguna cosa més. Prova gratis a filmin.es.
Professional. A Bricomar no podem fer que el teu rebut de la llum o el preu del combustible baixin, però sí que podem recordar-te que estem al teu costat. Ara t'oferim preus encara més baixos en centenars de productes del teu dia a dia i en aquells que suposen una gran inversió en les teves obres. Al teu costat, amb preus encara més baixos perquè continuïs amb els teus projectes. Bricomart.
Com puc estalviar en llum?
I en gas?
Surt a compte posar plaques solars?
Presentem Preguntes freqüents sobre energia, un contingut de Naturgia en el que Samantha Villar entrevista experts independents a la recerca de respostes clares sobre energia. Perquè per ajudar-te a decidir millor, ens hem d'explicar millor. Troba-la al canal de YouTube de Naturgia.
Si busques inspiració, puja al nou Kia Sportage o a qualsevol model de la gamma SUV de Kia. A més de gaudir del seu disseny modern, sempre estaràs connectat amb la seva tecnologia d'avantguarda. Aprofita les condicions especials fins al 31 d'octubre. Consulta les condicions a kia.com. Descobreix la gamma SUV a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
Kia. Descobreix el que t'inspira.
Contracta la teva assegurança de cotxe amb Verti i a més de tenir la millor assistència del mercat des de només 180 euros, en regalem revisions i manteniment il·limitats durant un any. Verti, estalvia temps i diners.
El perquè de tot plegat.
3:15. No sé si ha de dir alguna cosa, Pere Mas, sobre el tema que estàvem parlant, i si no passa el Pablo Iglesias, si ha de rematar-ho, perquè no el veig.
Bueno, si vols, faig una pregunta capciosa. Fiscalia obert diligències ja sobre aquest tema?
No.
Ho dic perquè, com que Fiscalia és de gatillo fàcil en segons quins temes, potser amb aquest ja podrien anar obrint diligències. I dos, instrumentalitzar l'ultradreta i aprofitar-se'n, ho ha fet tothom aquí. Recordis el famós debat electoral aquell a que Pedro Sánchez ja li convenia que Vox hi anés, us recordeu? Ho ha impedit la Junta Electoral Central, que hi compareguessin, o quan el PP i Ciutadans, quan Ciutadans tenia més força electoral i hi havia les perspectives de pactar amb ells, no, bueno, això era sistemàtica. Amb una pregunta, perdó, una entrevista, els hi preguntessis, però això és extrema dreta, no? No, bueno, sí, és una dreta radical, no sé què, pa aquí, pa allà i pa allà. Vull dir que aquí tothom hi ha contribuït amb això.
Ja. Val. Pablo, vols dir alguna cosa?
Sí, o sea, como hay una cosa que no podemos perder de vista, aunque efectivamente haya nazis en Vox. Vox es una escisión del Partido Popular, básicamente. Y que en España, a diferencia de en otros países europeos, crece en torno al nacionalismo español de derechas. Un nacionalismo que alimentan el Partido Popular y el que se alimenta claramente Ciudadanos y que finalmente impulsa a Vox, lógicamente con muchas ayudas mediáticas que normalizan su agenda, la actitud de Pedro Sánchez metiéndoles en campaña permanentemente también les empujó, y antes lo mencionaba Mónica con toda la razón, un discurso supremacista de Borrell diciendo que Europa somos el jardín más maravilloso que ha creado la humanidad y que tenemos que defenderlo del resto del mundo, que es una jungla, pues lógicamente es un razonamiento que favorece los planteamientos de la ultraderecha. Pero la ultraderecha en España es básicamente un fenómeno reaccionario que no parte de fuera del sistema, sino de dentro del sistema. Vox es un partido de jueces, de altos funcionarios, que tiene a su gente en la policía, en la Guardia Civil y en el ejército, y con muchos apoyos en los medios de comunicación. El digital, por llamarlo de alguna forma, el tabloide que más tertulianos pone en las televisiones de Madrid, es OK Diario, que es un medio de ultraderecha que practica la mentira, claramente alineado en las posiciones de Vox. Y ese reaccionarismo tiene básicamente que ver con la emergencia del independentismo catalán y de Podemos. Y es una ultraderecha con una vocación gobernista desde el principio. Lo que se está jugando aquí es que en España gobierna el Partido Popular con Vox, con las implicaciones que eso tendría. Entonces, es evidente que hay nazis dentro de ese partido, igual que Alianza Popular fue fundada por 7 ministros de la dictadura. Pero creo que es importante no perder la perspectiva de que la ultraderecha en España es un fenómeno que forma parte de un reaccionarismo del poder muy bien asentado dentro del Estado, de los poderes económicos y de los poderes mediáticos.
¿Deixeu canviar de tema? Que Miquel Samper.
Què tal? Molt bé, tu?
És que passa, Pablo, que aquí a Catalunya tenim un problema ara, que, bueno...
Sí, sí.
El tema dels Mossos d'Esquadra. Sembla que Josep Maria Estela està a punt de plegar. Sembla que avui la Maica escriu que la seva sortida és imminent. De fet, el departament espera que Estela presenti la seva carta de dimissió avui mateix, el substituiria el número 2, Eduard Sallent, com a mínim fins Nadal, i com avui comentàvem, si això es confirma...
És que el van anomenar i es va pensar que el nomenaven perquè manés.
El Josep Maria Estela. Home, si et nomenen és per manar, no, Màrius?
Ah, no ho sé.
Ja. Bueno, la realitat és que des de l'octubre del 2017 els Mossos d'Esquadra hauran tingut 8 comissaris en cap. 8 en 5 anys. Vostè dirà.
No.
Sí, Miquel, sap... Més que res, perquè, home,
com que havies estat el conseller perquè de la cosa...
Perquè entenc.
Conseller d'Interior, sí.
A veure...
Va estar poc temps, eh? Perquè va posar, va intentar posar ordre. Perdó, perdó.
Home, acaba la frase, Màrius.
No, perquè va intentar posar ordre i algunes coses sembla que passaven allà dintre no li van agradar.
Vale. Aviam...
Aquest vale.
La policia...
Catalanament
és incorrecte. Moment. Deixeu-lo.
És a dir, entesos.
Sisplau, Màrius.
A veure, la policia i la seguretat és una cosa, des del meu punt de vista, molt seriosa. Molt seriosa per qualsevol país, no per Catalunya. Eh? I, per tant, que hauria de fugir de... doncs, forces externes que puguin fer que no es prenguin les millors mesures pel país.
Entenc, quan dius forces externes, vols dir que no es polititzi.
Moment. Crec que poden haver-hi dos tipus d'influències externes, que són la política. Qualsevol policia política que fa cas a determinats doncs, mandats polítics no ens agrada, i tots tenim al cap el teniente coronel Baena, el Pere de los Cobos, el propi senyor Villarejo, això seria un exemple de policia política, i qualsevol també doncs, influència externa que pugui venir del món econòmic... doncs converteix en comptes d'una policia política doncs en una policia corrupta, no? Aquests serien els dos exemples d'influències externes que algú no voldria tenir a dintre de la policia. Llavors, el que està passant, home, no agrada. No agrada perquè si jo, per exemple, doncs tiro enrere i recordo els meus 10 mesos, recordo una època molt convulsa a Catalunya, manifestacions, diria que setmanals, amb 15 dies al mes de març o febrer, no recordo ja, amb Catalunya cremant-se en ocasió de la detenció del Pablo Hasél, i, en canvi, a nivell intern no hi havia cap mena de problema. I ara estem vivint una època en la qual no hi ha ni un desnonament, faig un parèntesi, n'hi ha els mateixos, o més inclús, però no se'n fa ressò doncs, a nivell mediàtic, i, en canvi, els problemes estan a dintre. I això és el que fa que jo no acabi d'entendre què està succeint. Quan es diu que un conseller... està en una rampa de llançament per aquesta interior i que allò és una trituradora de consellers, no es diu pensant en els problemes que hi ha a dintre del Departament d'Interior, sinó perquè saps que qualsevol manifestació pot tenir com a conseqüència la pèrdua d'un ull, una lesió important d'una persona que s'està lliurement manifestant al carrer, i això és el que fa que sigui una cadira elèctrica pels consellers. Però, clar, quan una època de tanta tranquil·litat com la que estem tenint des de que un servidor va sortir de conseller, a la qual, insisteixo, ni es fa ressò dels desnonaments que hi ha, jo en tenia 4 o 5 diaris a Catalunya, i, en canvi, el cos policial està passant per un moment de crisi que arriba a tenir exemples com que el propi cos de Mossos d'Esquadra digui que estan havent-hi interferències que estan evitant que es fagin investigacions criminals, que això ho digui un cos de Mossos d'Esquadra és gravíssim, perquè té dues funcions, la policia. Una administrativa, que és aquella preventiva perquè tots vivim en harmonia, en pau, en tranquil·litat, i una altra que és la judicial, i la judicial és esclarir els delictes, les accions criminals que es produeixen, sigui qui sigui. Sigui un delinqüent que trafica marihuana, sigui una persona que atenta contra la llibertat sexual d'una dona, o sigui un polític corrupte. És indistint. La policia ha d'esbrinar quin és l'autor. Per això ja he dit aquí, en alguna ocasió, mai vaig entendre la destitució d'Antoni Rodríguez perquè era una persona compromesa al 100% amb la tasca judicial de la policia de Mossos d'Esquadra. Una persona compromesa amb la transferència, insubornable amb el mandat que té d'esbrinar qui és l'autor de qualsevol delicte, sigui qui sigui la persona que està involucrada. I pel mateix motiu tampoc entén aquesta presumpta, perquè encara no ha arribat, destitució del comissari Estela, que és exactament una persona compromesa amb la feina que tenia una policia del segle XXI, que és democràtica, i insisteixo, que sigui una policia que estigui per esbrinar qualsevol conducta delictiva. Llavors, quan et trobes, que insisteixo, el propi cos de Mossos d'Esquadra diu és que estan havent-hi pressions perquè no s'investigui, quan et trobes en què et destitueixen a qui està compromet a investigar, dius, aquí hi ha alguna cosa que segurament no surt a la llum pública i que és realment el perill i el problema del cos de Mossos d'Esquadra. I això és una cosa terriblement greu. La policia, sigui Mossos, sigui Guàrdia Civil, sigui Policia Nacional o siguin els carabinieri italians, han de ser independents i han de ser la seva feina pel bé del nostre país. I això el que ha de tenir és una estructura que respecti un principi que hi ha en tots els cossos de policia, que és el de jerarquia, que és una jerarquia, és piramidal, i la persona que estigui al davant ha de ser reconeguda amb el seu principi d'autoritat. Miri, quan jo vaig restituir el major Trapero, jo vaig parlar amb tots els comissaris. Tots sabem que el major Trapero és una persona amb molt caràcter i, per tant, que no genera sensacions grises, genera sensacions blanques o negres. Però quan parlaves amb els comissaris que, anem a dir, no tenien bona relació amb ell, et deien, però reconec que és el millor policia i és una persona que té principi d'autoritat. Jo crec que aquest és el motiu pel qual el major Trapero actualment no és el cap dels Mossos d'Esquadra. Ras i curt, perquè manava el cos. I manar el cos va permetre, per exemple, que el dia 1 d'octubre tots aquells que volíem anar a votar del 17 poguéssim anar a votar. En pau i en tranquil·litat. En pau i en tranquil·litat. Aquest és el meu criteri, senyor Basté.
Carai, ja podem marxar, eh?
Jo no faig...
Només una cosa, sí, a Miquel Samper li consten les ingerències sobre el tema...
És que estan denunciades, no? Jordi.
No
que...
Li pregunto a ell si a ell li costen.
Estan sí, home, jo sé moltes coses que vostè comprendrà que jo no diré. Jo ho sé absolutament tot i sé perfectament on estan els problemes actualment. I jo vaig prendre... Jo entrava, si vostè recorda, inicialment per un període de 4 mesos, perquè... Recordi, setembre del 2020, sí. Eleccions, inhabilitació del president Torra, el que en principi havia de ser eleccions al gener, aproximadament va ser més tard pel tema de la Covid, per la suspensió de les eleccions, i per tant jo tampoc vaig entrar a la conselleria com un elefant en una catxarreria. I si vostè recorda, jo vaig fer només una destitució, sonada, però una, que era la del secretari general en Brauli Duart, qualificat per la senyora Maica Navarro com a todopoderoso Brauli Duart.
Sí.
També va saltar el senyor Piqué, però no pas perquè jo el fes fora, no vaig tenir temps perquè ell mateix va presentar la dimissió, però no en vaig fer cap més, perquè era conscient que entrava per molt poc temps. Evidentment, si jo ara tornés, cosa que evidentment no passarà, tinc molta experiència com perquè segurament en faria uns quants més. De substitucions o de destitucions.
Bueno, més clar no aviam si a Pablo Iglesias vol dir alguna cosa, perquè aleshores no ens ha deixat i a més no acabarem molt tard la tertúlia, i per tant, Pablo, vols dir alguna cosa d'això?
O sea, me llama la atención que en un asunto tan delicado y además en un contexto con una relación compleja con el resto de instituciones del Estado, este tema, digamos, no se haya resuelto en muchísimo tiempo. O sea, que yo creo que cuando se habla de la policía, la mejor noticia es que la policía no sea noticia. Claro, y cuando hablamos de los nombramientos de las figuras principales que tienen que dirigir un cuerpo que tiene que ser profesional, cumplir la ley, y que se hable de ellos por el servicio que prestan y no por otras cuestiones, yo creo que revela que las contradicciones que hay, incluso en un contexto como el actual, que en Cataluña ahora es un sistema en el que gobierna un solo partido, ya no hay una coalición como antes, pues yo creo que llama mucho la atención que este tema esté lejos de estar resuelto.
Gràcies, Pablo, que sé que t'has d'anar a les 11. Ens veiem aviat, eh?
A celebrar el seu cumpleaños. Okay. Sí, felicitats, claro. Company.
Felicitats. Escolta, Pablo, algun dia vindràs aquí a l'estudi, sí. Que et volem veure? Sí,
sí, sí, sí. Sí, m'organizo i voy.
Vale, perfecte. Vinga, fins ara, Pablo, que vagi bé. Aviam, Mònica
i Teresa...
Una abraçada a tots, sisplau, gràcies.
Una cosa molt breu, perquè jo penso que en Miquel ho ha exposat. El focus sobre Antoni Rodríguez, que finalment ha acabat anant als jutjats amb aquesta qüestió, per mi, que un comissari dels Mossos d'Esquadra acabi anant a comissaria a denunciar que hi ha hagut aquesta ingerència i la seva situació, em sembla que s'ha de subratllar. I després, que aquesta notícia de la bronca Estela Sallent, per entendre'ns, i Joan Ignasi Elena, el conseller, s'ha volgut vendre com una discussió perquè Estela no estaria a favor de la feminització pel nomenament de comissaris, i em sembla que la cosa no va per aquí. que la cosa no va per aquí i que una anàlisi o un subratllat d'aquesta qüestió és interessada, és un subratllat interessat. I interessat perquè, evidentment, dir que, que el comissari en cap dels Mossos d'Esquadra està més a favor de 4-2 que de 2-4, doncs ara és molt llaminer que, diguéssim, que l'arbre no ens deixi... no ens tapi el bosc, eh?, amb aquesta qüestió, perquè venim d'antic i la posició del comissari en cap en aquests moments ve de conflictivitat derivada de la relació, com deia ara en Miquel Samper, de la informació d'investigació judicial a dins de del mateix cos de Mossos d'Esquadra i d'un sallent que està fent de segon, però està fent de primer perquè li estan fent